Són les 9 del vespre.
Ràdio Estel.
La nova app de Ràdio Estel per Android i iPhone és gratis. Busca-la. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. El Cort Inglés, Càritas i l'Escolania de Montserrat s'uneixen en una cita ineludible. Com tu i com jo, el primer concert solidari de l'Escolania a favor dels refugiats. Serà el proper divendres 16 d'octubre a 8:45 del vespre a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. Entrades al Cort Inglés per telèfon al 902 22 44 11 i al cortinglés.es. El divendres 16 a 8:45 del vespre, com tu i com jo, l'Escolania de Montserrat canta pels refugiats. No t'ho perdis.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
9:01 a la Catalunya o a l'Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu diàriament, també per internet a radioestel.cat. Us deixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Seguint els passos de Beti Cebrián al 98 amb les New York Liberty, Marina Farragut al 2000 també amb les New York Liberty, Marta Fernández al 2007 i 2009 amb Los Angeles Sparks i Núria Martínez el 2006 i 2010 amb Minnesota Lynx. Anna Cruz, cinquena catalana en debutar a la Women NBA, ho va fer la temporada passada amb les New York Liberty, en aquesta, la 2015, i amb les Minnesota Lynx ha fet història. La badalonina, 28 anys, a punt dels 29, s'ha convertit en la primera jugadora catalana que guanya un anell a la Women NBA, i ho ha aconseguit sent una jugadora important dins l'esquema de les Minnesota Lynx, i això ho sap i molt bé la seva entrenadora, Cheryl Reef, que sempre destaca la seva feina, i ahir no va ser una excepció.
And what we did was we had great leaders that kind of hung in there. And you know what? We had a great bench. We had a great bench. Anna Cruz, Renee Montgomery, Deborah Peters.
Doncs en el partit d'ahir, en el cinquè i definitiu partit de la final de la Women NBA, en el Minnesota Lynx, 69-52, Indiana Fever, Anna Cruz, amb 5 punts, 4 rebots, una assistència i una pilota recuperada. En els 20 minuts que va estar en pista va ajudar a fer campió de nou a l'equip de Minneapolis. És el tercer títol per la franquícia després d'haver disputat 4 finals en els últims 5 anys, en les últimes 5 temporades. A Catalunya teníem ja un campió, un doble campió, millor dit, a la NBA, Pau Gasol, amb els Lakers el 2009 i 2010. Ara també tenim una campiona, Anna Cruz, a Minnesota Lynx 2015. Això és Bàsquet al dia amb el Mario Ramírez al control, Xavi Pagan a la producció.
Gràcies, Òscar. Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al dia.
9:04, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino. Everybody come on!
Doncs després de passar per l'UB Barça al Burgos, l'Ules Espanyol al Rivas Ecopolis, marxar a Rússia amb el Nadeja Orenburg i debutar a la NBA femenina la temporada passada amb el New York Liberty. Aquesta temporada, la seva segona als Estats Units, Anna Cruz ha fet història amb les Minnesota Lynx, convertint-se en la primera jugadora catalana campiona de la Women NBA. I per començar avui el Bàsquet al dia, el que volem fer és escoltar, parlar amb l'entrenadora que va fer debutar a l'Anna Cruz a la Lliga Femenina a l'UB Barça quan tan sols tenia 17 anys. Carme Lloberes, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Doncs amb 17 anys, no? La vas fer debutar a l'Anna Cruz, a l'UB Barça. I mira on ha arribat, eh?
Sí, sí, no, la veritat és que realment ha aconseguit, doncs, això, guanyar l'anell a la millor lliga del món, com és la de l'NBA, crec que és, això, una fita importantíssima.
Esperaves que en aquells temps, quan la vas fer debutar, sé que tenies dipositades en ella moltes expectatives de cara al futur, però no sé si tantes com fins a arribar on ha arribat, no?
Home, mai es pot saber, no? En aquells moments la jugadora era jove, de formació, però vaja, apuntava qualitats, ara dir-ho és apuntar-se un tanto, però apuntava qualitats, si més no, a jugar al màxim nivell. El que mai saps és si realment doncs, serà als Estats Units, com és ara i com és la competició a l'estiu, o arribant a la selecció espanyola.
Mm-hmm. Què recordes d'aquella Anna Cruz que debutava a l'UB Barça?
Això, una joveneta, realment, perquè ella i Sílvia Domínguez són les dues jugadores que trepitjaven més al primer equip, que, a més, doncs, bueno, que les seves qualitats eren, sobretot, doncs, córrer moltíssim al contraatac, sortida molt bona i molt ràpida també amb la pilota, a més, una finalitzadora, una penetradora, i bé, una jugadora doncs, que defensivament ja en aquells moments ja tenia una punta d'agressivitat i de solvència, no?
Mm-hmm. No és el fet de guanyar un anell, no? La goma en NBA i Carme, però és que a sobre estem parlant d'una jugadora, l'Anna Cruz, que ha tingut molts minuts, ha sumat moltes coses i ha sigut important, a les Minnesota Lynx.
Sí, sí, totalment. És a dir, no només una jugadora de bulto, com alguna vegada ja ha passat doncs, amb gent que va des d'aquí a Europa ja, sinó, bé, diríem potser la sexta jugadora, però sexta jugadora amb moments claus de partit jugant-los i, a més, una jugadora, jo crec que aportant, diguem, sobretot detalls del joc que aquí a Europa és més comú, però, en canvi, als Estats Units, doncs, com és el joc global, crec que ella ho feia a meravella.
Tots plegats hem de ser conscients que el que hem vist aquesta matinada és històric pel bàsquet català.
Sí, sí, totalment. És veritat que fa molts anys, si comptàvem l'altre dia, em sembla que 15 anys, potser era Marina Ferragut, havia arribat a la final, però la va perdre. Però, vaja, totalment històric i, a més, amb un orgull tremendo, perquè entenc que això, que costa moltíssim, i aconseguir seria, per mi, al mateix nivell doncs, de Pau Gasols i Riquis i Marc, vaja.
Has pogut parlar amb ella o no?
Bueno, nosaltres, jo vam coincidir aquest estiu, perquè vam venir a jugar també a Washington i jo estava a Washington, vam enraonar moltíssim i em deia, més que en línia directa ara, perquè després de guanyar és impossible, perquè allà la veritat és que es dona molt valor i molt d'això, però estem totalment en contacte.
Doncs avui volíem parlar del bàsquet al dia amb l'entrenadora que va fer debutar, a Anna Cruz, quan tenia 17 anys al UB Barça. Carme Lloberes, gràcies per passar pel bàsquet al dia, eh?
Vinga, gràcies a vosaltres, apa. Adéu, bona nit. Rifles.
Doncs Anna Cruz, que ha fet història aquesta matinada convertint-se en la primera catalana campiona de la Women NBA i, de fet, és la segona espanyola després dels tres anells que va aconseguir Amaia Valdemoro el 1998, el 99 i el 2000, jugant amb els Houston Comets. Hola, Amaia, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, 15 años después, tu último anillo en el 2000, Anna Cruz en el 2015. Ya tocaba, ¿no?, tener otra campeona en la NBA femenina, ¿no?
Hombre, claro que sí, más si es Anna, ¿no?, que me llevo fenomenal con ella, coincido en Rivas, en el equipo, en la selección, y se lo merece.
¿Qué te parece lo que ha conseguido?
Pues me parece que un reconocimiento, ¿no?, a su carrera, porque es una de estas jugadoras que no tiene nombre, es una tapada, ¿no?, y para el nivel que tiene el baloncesto físico creo que ha puesto su nombre en letras bien grandes en la historia del baloncesto español y muy, muy, muy contenta por ella, porque la verdad es que tenemos una superjugadoraza, está muy poco reconocida para todo lo que hace en todos los equipos que ha jugado.
Y tú, mejor que nadie, porque tienes tres anillos, sabes lo difícil que es llegar a triunfar ahí, ¿no?
Bueno, al final haces las maletas y te vas a la meca del baloncesto, a una liga que no tiene nada que ver a otras ligas, ¿no? Ni a nivel europeo, ni a nivel doméstico, ¿no? Vas a la meca del baloncesto, ¿no? De allí, cómo entrenan, cómo preparan los partidos, es totalmente diferente a lo que uno pueda vivir en cualquier otro país.
Para saber un poco lo que estará sintiendo ahora mismo Anna Cruz, ¿qué sentiste tú en el 98, cuando ganaste tu primer anillo?
Bueno, pues es diferente, porque yo fui bastante jovencita, fui con 20 años. Uh-huh. y bueno, pues no eres consciente de todo lo que supone, ¿no? Ana ha ido, llegó a la Liga el año pasado con bastantes más años, siendo más consciente de todo lo que es, ¿no? Pues estás en una nube, ¿no? Y no te lo crees. Hoy, esta mañana me he estado mandando mensajes de voz con ella y estaba alucinando, ¿no? Me decía, es una chica muy humilde y muy, no le gusta ser el centro de atención, y le he dicho, con perdón con las palabras, le he dicho en broma, pues Ana, la has cagado porque te van a acribillar a llamadas y a preguntas. Y me comentaba que nada, que los tres últimos días, pues mucha atención de la prensa, entrevistas y sobre todo pues queriendo buscar información, ¿no? Ya que por desgracia en este país pues son muy poquitas las deportistas españolas que la gente sepa de ellas.
Sin querer comparar, Amaya, pero los anillos del 98, 99, por ejemplo, ¿era más difícil entonces llegar a triunfar, a ganar en la Women NBA que no ahora?
No, no tiene nada que ver, ¿no? Ganar en la WNBA es muy, muy difícil. Desde el primer año que empezó esta liga, fue en el 97, los siguientes tres que estuve yo, es muy, 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 muy difícil el estar ahí y el pertenecer a un equipo, ¿no? La política de los clubes de la WNBA, tú no tienes contrato garantizado, te puedes lesionar y si es una liga de tres meses, te pueden echar, si te lesionas, es bastante complicado y por lo tanto no hay que restarle mérito, ¿no? Yo sí te puedo decir que los años que estuve yo pues fueron como los primeros años de la NBA, ¿no? Para las europeas que llegábamos era muy difícil, pero bueno, ya están mucho más abiertos a las fronteras, ¿no? Y ya vemos que hay jugadoras españolas, australianas, brasileñas. Es más, está más modernizado, como pasa con la NBA masculina.
Es lo que te iba a decir, ¿no? Que parece que cada vez es más fácil, aunque es difícil, ¿no? Llegar hasta la Women NBA, pero parece que cada vez las europeas, las españolas, las catalanas tienen las puertas más abiertas, ¿no?
Sí, bueno, no tiene frontera, da igual si eres catalán, vasco, madrileño, que si eres bueno, tú vas. Ya no entramos en temas políticos de temas de nacionalidades o de dónde eres. Es muy difícil independientemente de dónde procedas. Lo único que tienes que hacer es jugar muy bien al baloncesto y eso en Cataluña lo hacéis muy bien. Y hay una cantera magnífica.
Bueno, pues lo dejamos aquí. Amaya Valdemoro, historia del baloncesto español con tres anillos de la Women NBA. Y gracias por hablar hoy en el Básquet al Día, ¿eh?
Muy bien, un besito.
I per cert, que la pivote Sílvia Fols, amb un doble-doble de 20 punts, 11 rebots, ha estat designada la MVP de la final i l'estrella de les Minnesota Lynx, Maya Moore, aquesta matinada tan sols ha pogut aportar 5 punts, però s'ha convertit en la primera esportista professional dels Estats Units que ha aconseguit 3 lligues, 3 títols de lliga, un premi de jugadora més valuosa, un MVP i un altre de rookie de l'any en els seus inicis. I més coses, perquè el Barça Lassa ha debutat aquesta tarda a l'Euroliga 2015-2016, a la pista del Pinar Karsiyaka Turk, i ho ha fet amb derrota.
Radio Estel.
Que han sido mejores y chimpún.
Básquet al día.
Muy bien, muy amable, muchas gracias.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs aquesta tarda el Barça s'ha començat la seva trajectòria en aquesta Euroliga 2015-2016, que esperem finalitzi amb la presència de l'equip blaugrana a la Final Four de Berlín, però de moment l'equip de Xavi Pascual en el primer test més o menys important de la temporada, per ser Turquia i amb un ambient realment hostil, doncs el Barça ha perdut 71-62 a la pista del Pinar Karsiyaka, actual campió de la Lliga Turca, un partit igualat d'inici, el primer quart ha acabat amb empat a 18 punts, el descans s'ha arribat amb un 29-27, però el tercer quart ha complicat i molt les coses al Barça amb un 25-11 de parcial. En el quart i darrer, 17-24, els homes de Xavi Pascual doncs ho han intentat, però ja ha estat impossible. Fluix percentatge del Barça des de 6-75 amb un 6-29, moltes segones opcions donant-li al rival en rebots en atac i moltes pilotes perdudes, incomprensiblement davant d'un Karsiyaka que a la seva pista i amb el gran ambient que hi havia, doncs, s'ha anat fent més i més fort. El millor del Barça, Justin Dolman, amb 14 punts, 7 rebots, seguit dels 11 punts de Perperoglu. Pels turcs, destacar els 16 punts de Carlton Iverson. Després del partit, ens acaben d'arribar les declaracions a la roda de premsa de Xavi Pascual.
Nosotros hemos tenido una mala noche hoy, un partido un poco para olvidar en general. Hemos tenido muy mal porcentaje de tiro de tres puntos y a muchos momentos nos hemos ido del partido, especialmente en el final del tercer cuarto, donde se rompió el mismo. Creo que el tercer cuarto fue definitivo. Tenemos, creo que son 6 pérdidas de balón en el tercer cuarto. Sobre todo nuestro inicio de tercer cuarto y nuestro final de tercer cuarto decidieron el partido. Perdimos un poco el control de las emociones, yo creo, el control de la concentración. Yo te digo que hoy hemos tenido un partido muy extraño, no nos había pasado nunca hasta ahora.
¿Y cree que también ambiente de arena o de mucha seca seca tiene algún efecto?
Sin duda, ha sido muy, muy importante para conseguir que nosotros no hiciéramos un buen partido.
¿Cómo ve apoyo de Arroyo en el equipo? Arroyo, ¿cómo ve?
Bien, todos los chicos hoy no tuvieron una buena noche en general, pero él es un jugador que nos está ayudando mucho y que va a ser muy importante para nosotros.
Escoltem també el que ha dit després del partit del mallorquí, Àlex Abrines.
Al començament encara tenim molt a millorar i gràcies a Déu, pues, és el primer partit i encara en tenim molts per davant, no? És un error que potser més endavant fa mal i bueno, hem de recuperar-nos i guanyar següent. El primer partit fora de casa, estem una mica nerviosos, hem fallat molt, els percentatges no estan bons i bueno, jo crec que la defensa, bueno, ha estat un rival amb 60 punts, jo crec que està bé. No podem demanar més. Sí que hi ha alguns errors que es poden millorar, però bueno, el problema gairebé ha estat en atac, en l'encert, i bueno, millorarem en això. Sí, ara, bueno, gràcies a Déu, pues, tenim jugant dos partits per setmana, pues, gairebé no tenim temps d'avançar la derrota, ja hem de pensar en el següent partit, que és a Sevilla, una pista que, bueno, l'any passat ja vàrem perdre i bueno, que no serà fàcil.
Doncs amb la derrota d'avui, el Barça l'Assa, que trenca amb 8 victòries consecutives des que comencés a treballar en pretemporada. De fet, l'equip de Xavi Pascual encara no coneixia la derrota. I el proper partit del Barça a l'Eurolliga serà la propera setmana, proper divendres, 23 d'octubre, a les 9, al Palau, davant de l'Estelmet Cielona Gora. I pel que fa als enfrontaments d'aquesta primera jornada de l'Eurolliga 2015-2016, del grup C, del grup del Barça, avui, doncs, el mencionat Pinar Garcia-Ca 71, Barça-Lassa 62. Demà a les 5, Lokomotiv Kuban Panathinaikos, i a les 7, l'Estelmet Cielona Gora contra el Žalgiris Kaunas. El grup A, avui, Cervena B de 81, Estrasburg 59. Demà a 3:15, Fenerbahce, Bayern de Múnich, y a las 7, al Kimki, Real Madrid. Escoltemos a Andrés Nochoni.
Sabemos que es una Euroliga muy complicada, muy difícil. Los equipos se han reforzado de la mejor manera. Y bueno, nosotros tenemos que tratar de poder llegar al nivel competitivo del año pasado para poder tener chances, primero de ir pasando los grupos y después tratar de soñar con volver a una Final Four, ¿no?
I pel que fa al grup B, avui dijous Olympiacos 100, Cedevita Zagreb 69, demà divendres a 8:15, Limoges Anadolu Efes, i a la mateixa hora l'Emporio Armani Milà Laboral Cucha. I al grup D, avui des de les 7, de fet ha acabat el partit, CSKA 100, Maccabi 69, i a les 8 està en joc el Darussafaka Dojo Sassari, i des de 8:15 en joc a l'Unicaja de Màlaga, Brose Bàsquets. I a tot això, dir-vos que la FIFA i l'Eurolliga tenen previst reunir-se el proper 3 de novembre per debatre sobre el futur del bàsquet europeu de clubs. S'ha creat una comissió negociadora al respecte en la que no estarà el Barça, l'Assa, i sí el Madrid, el Fenerbahce, el Maccabi de Tel Aviv i l'Olimpiakos, juntament amb el director executiu de l'Eurolliga, Jordi Bartomeu. I pel que fa a l'Eurocup, primera jornada, victòries per València, Herbalife i CAI, i derrota del Bilbao Bàsquet. I fora d'Europa, la penya que segueix preparant el partit de Lliga de diumenge a la 1 a la pista del València Bàsquet podrà seguir potenciant el model joventut de bàsquet de formació gràcies a un acord amb Movistar, que incrementarà el pressupost anual i permetrà al club seguir formant jugadors. Actualment són més de 500 distribuïts en més de 40 equips. En parla Al bàsquet del dia, el president Jordi Villacampa.
Sí, és un dia molt important, sobretot pel club, no? Avui hem fet un acord important amb una empresa líder que ens ajuda a caminar, a tindre més recursos, a reforçar l'estructura, sobretot, del que és el bàsquet base, per poder seguir invertint en nens, que estiguin millor cuidats, que tinguin més recursos, entrenadors, tot aquest suport que penja de l'altra part del club professional, diguéssim, no hi ha un altre que tindrà recursos, i és molt difícil perquè al principi no tenen molt de retorn, no? Per això és difícil buscar-los, però a través de la fundació, a través del club, hem arribat a un acord amb Movistar i penso que és un molt bon acord per nosaltres.
En què consisteix aquest acord?
És un acord d'un any, en principi, que esperem que s'allargui amb el temps, però en principi farem d'un any. És un acord que contempla una quantitat econòmica que no podem explicar perquè hem firmat un acord de confidencialitat i de fer molta activació per al nostre territori, junt de la mà amb ells. Ells volen arribar a la gent jove, nosaltres els podem fer de prescriptors per arribar a la gent jove, i ells, a canvi, doncs, ens ajuden econòmicament, doncs, a sostindre això.
I a l'acte d'aquest migdia, on estava amb nosaltres la gent del bàsquet al dia, també hi era el capità, Nacho Llobet.
El planter és l'identitat d'aquest club i una de les seves parts més importants. I doncs aquesta col·laboració amb Movistar, doncs, una mica assegura aquesta continuïtat i dona una mica de tranquil·litat de cara als pressupostos i a la viabilitat d'aquest model, no? Del que ens sentim tots molt orgullosos i que tants èxits ha portat al club.
Com a capità i com a jugador que ha sortit de la casa, com has viscut aquest impàs, no? Aquest temps de certa intranquil·litat, sense saber una mica com evolucionaria, no? La campanya crowdfunding, per exemple, o el futur, no? del planter de la penya.
Bueno, sabent la història d'aquest club i de la meva pròpia experiència, no? De tot el que he viscut, doncs quan sents totes aquestes notícies i aquesta informació, doncs que l'equip ho està passant molt malament i que fins i tot la seva continuïtat està en joc, doncs que és una mica sorprès i espantat, no? Perquè dius, home, no pot ser que tota aquesta experiència que jo he viscut, doncs hi hagi nens que poder se la perdin, no? Perquè això desaparegui. En aquest sentit, doncs, que Movistar doni aquesta tranquil·litat i asseguri una mica la continuïtat i amb altres accions, doncs, que està fent el club, és una gran notícia.
I escoltem també a Quim Faura, és el director general de Telefònica Catalunya.
Associar una marca com Movistar amb un club de tanta història, no? Que va començar l'any 1930, del qual ens interessa la part de formació i de l'escola que tenen el planter, és la part amb què nosaltres hem arribat amb aquest acord amb Movistar, que han sortit jugadors per la NBA, per la CD, o sigui, aquesta és la part, diguéssim, del primer, però a nosaltres ens interessa la part de la formació, la part on hi ha un target jove, que saps que en aquesta nova revolució digital són els que realment manegen totes les variables que tenen que veure amb el món digital, i poder ajudar-los a que aquesta escola vagi endavant, escola que transmet els valors que nosaltres volíem que s'associessin amb la marca, de solidaritat, de competitivitat, de saber guanyar, de saber perdre, és a dir, tot això que ells fan, i ho fan molt bé, i de fet són un exemple dels primers d'Europa o dels primers del món, per tant, associar la nostra marca, i a part d'això, tenir actius que després en els pantalons tindrem la marca, aquí a l'estadi i tal, doncs per nosaltres és molt positiu.
Doncs l'acord de col·laboració entre la penya, el Fiat Joventut i Movistar té una durada d'un any, tot i que les dues parts esperen continuar més temps. I, per cert, casualitats i curiositats. Parlant del Joventut Model, d'aquest acte, d'aquesta presentació que avui s'ha fet al mateix parquet de l'Olímpic de Badalona entre la penya i Movistar, doncs ves per on que avui, 15 d'octubre, fa 10 anys, just 10 anys, del debut de Ricky Rubio a la ACB amb la penya. Tenia 14 anys i 11 mesos.
Bàsquet al dia. Ràdio Estel.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
I a tot això, aquest divendres, demà tenim una nova jornada, la tercera, la Leport, a les 9 Burgos, Actel Força Lleida, i Òscar Barça, la SAB, i el Prat rebrà, però dissabte, el Càceres, a un quart de set. 9 i 24, anem amb la NBA. If I were to die murdered in cold blood tomorrow, would you feel sorrow, show love, or would it matter? I com tots els dijous, tanquem el programa amb l'Adrià González. Hola, Adri, bona nit. Que hem de parlar de la Women NBA, i Anna Cruz. Vaja, de fet, ja en parlàvem a l'inici del programa amb la Carme Lloberes. Va fer debut a l'Anna Cruz amb 17 anys al UB Barça. També parlàvem amb la Maya Valdemoro. Té 3 anells de la NBA. Però vaja, històric, eh? Anna Cruz, campiona de la Women NBA amb les Minnesota Lynx.
Sí, ja queda poc per afegir el que ja han dit elles. Poc més a portar, que puguin dir dues professionals del bàsquet femení, com la Carme Lloberes i la Maya Valdemoro. Però bé, Anna Cruz, que com ja han dit abans, doncs, des d'una feina d'intendència, des d'una feina doncs, més secundària, però molt necessària per l'equip, ja que tant com a titular, tant com a suplent, ha aportat, ha sumat sempre per benefici de les Lynx. I bé, tot i no ser una estrella encara, ha jugat un paper clau per aquest anell, doncs que la situa a la història del bàsquet europeu, del bàsquet femení espanyol i del bàsquet català.
Sí, sí, teníem el campió, Pau Gasol, doncs ara també tenim a la campiona de la millor lliga del món, femenina en aquest cas, l'Anna Cruz, amb les Minnesota Lynx. Anem cap a la NBA. Segueixen els partits de pretemporada, que són molts, òbviament, però vaja, no sé si et quedaries o destacaries alguna cosa en concret.
Sí, ja que estem aquí, doncs ens quedem amb Mario Zonja, que aquesta setmana, bueno, el passat diumenge va debutar com a titular amb el Orlando Magic i va debutar amb molt bon peu, ja que, tot i no començar massa bé, va acabar fent 6 punts consecutius al final de partit per acabar anant 13 i donar la victòria als Magic davant de Houston, ja que va fer el 2-1 per la victòria. De moment, un és 11, doncs, que està mostrant bastant molt participatiu, està col·laborant amb els punts, amb el que podem esperar d'un jugador doncs, que encara falta molt per desenvolupar, i les sensacions són més que bones. No sembla encara que pugui afiançar-se com a titular, però sí com un jugador doncs, de 20 minuts, 25, i veurem a on acaba la temporada.
Tu creus que l'ombra de Sonja pot ser molt, molt llarga, que pot arribar a Catalunya o què?
Home, sempre arribarà, no? Jo crec que a qui més qui menys li podràs coure doncs, que Sonja, no sé si aquesta temporada ja o d'aquí una o dues, doncs acabi brillant allà. És un tema que sempre estarà sobrevolant, no?, al Palau.
Sí, sí.
Jo crec que com a seguidor del bàsquet el millor que s'hi pot desitjar és el debut més satisfactori possible. I doncs si el Barça no l'han pogut aprofitar o no han pogut explotar, doncs mira, seran coses que quedaran a la memòria.
Sí, sí, a veure, i està clar, que li desitgem, faltaria més, el millor a Mario Sonja a la NBA i n'estarem molt pendents. No sé si vols destacar alguna cosa més de la pretemporada o directament ens expliques darreres hores de l'estat de la Mar Odom.
Parlem de la Mar Odom perquè el tema
doncs
és bastant candent. L'última hora és complicat perquè no tenim comunicats oficials, però el que s'ha pogut saber, el que s'ha pogut filtrar és que segueix en estat crític, segueix doncs, pendent d'un fill de la seva vida. Algunes fonts asseguren que estan com a cerebral, que només una màquina el pot mantenir en vida. I bé, esperem notícies d'aquest hospital de Las Vegas. De moment, això, poques novetats, i les que arriben, doncs, no massa bona.
I amb una vida seva tràgica, les ha vist de tots colors,
Sí, ja ell mateix ho va reconèixer en una entrevista del 2011, que semblava que la mort del perseguia. I és que no ha tingut una vida fàcil, com deia l'Òscar. Als 12 anys va perdre la seva mare per un càncer. El seu pare doncs, era un addicte a les drogues, va abandonar la seva família. I, clar, al perdre la mare doncs, va quedar-se sense un gran recolzament per ell. Després de casar-se va perdre el seu tercer fill, als 6 mesos de néixer, per un infart. El seu cosí va morir assassinat als 24 anys. I atenció, perquè després del funeral del seu cosí va atropellar el seu xòfer a un nen de 15 anys quan sortien del funeral, també doncs, matant el nen desgraciadament. I bé, això doncs, a temes de drogues, desaparicions i altres històries de la Mar Odom que desgraciadament doncs, feien esperar que algun dia pogués passar alguna cosa així.
Doncs esperem que se'n pugui sortir d'aquesta en la que per desgràcia està i que pugui seguir amb nosaltres. Em quedo sense temps, però per desgràcia també hem de parlar d'un altre mort, no, Adri?
Sí, aquest, doncs, d'una altra mort doncs, habitual, com és el càncer de pulmó, de Nate Huffman, el pivot que als 40 anys doncs, ha traspassat. Recordat molt la Fuent Labrada pel seu únic any que va estar allà, però un any que va marcar un abans i un després pels seguidors de Madrid, i doncs, que amb el Maccabi de Tel Aviv va guanyar el 2001 la Superliga.
Doncs que descansi en pau, Nate Huffman, i insistir, desitjar-li tant de bo que es pugui recuperar, la Mar Odom del que està patint en aquests moments. Adri, gràcies, una abraçada.
Una abraçada.
Doncs no hi ha temps per més, només donar les gràcies al Mario Ramírez, al control tècnic, al Xavi Pagan a la producció, a vosaltres per escoltar-nos i per seguir-nos dia rere dia al Twitter, @basquetaldia.k i al Facebook, facebook.com/basquetaldia, i estigueu pendents de les xarxes socials perquè no hem tingut temps ara en directe, però tot d'una, donem el nom de campió o campiona, del guanyador o guanyadora que se'n va a Manresa a veure bàsquet aquest cap de setmana. Demà més bàsquet al dia, demà divendres, a partir, com sempre, de les 9 de la nit. Vagi bé. Bàsquet al dia, amb el suport.